Radio Villarreal.
Y aclara.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió nos importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say.
Molt bon dia, salutacions especials des d'ací i per a tots vostès des d'esta sa casa, Radio Villarreal. Mire, avui és 20 de març. 20 de març i a les 4:50 hem iniciat oficialment la primavera. La primavera del 2020. Vaya quina primavera. No ens hem donat compte que està succedint això, que estem iniciant la primavera. Segurament hem repassat les dades dels nous contagiats. Ens preguntem si després eixirà o no eixirà bé el treball, com ens tornarem a retrobar, o segurament haurem canviat d'actitud. Però pensem que aquest dia és quan se considera que el sol està exactament al mateix temps damunt i baix de nosaltres. És dir, el tenim 12 hores dalt i 12 hores baix. Pensem que avui s'inicia la primavera. I ara sí, ara passe a presentar-los a les meues companyes de fatigues i de batalles. Bon dia, Montse.
Molt bon dia, Susana. Bon dia a tots.
Bon dia, Txelo.
Bon dia.
Txelo Climen al control i Montse Muñoz arrimant el ombro, això sí, a un metro de distància, unes de les altres, cada una a un habitàcul. Més tard podrem comprovar-lo perquè posarem les fotos a les xarxes. Montse, una pregunta. Has fet el reto?
Sí, sí, sí. Vaig a començar a ir per el reto i, bueno, el dilluns tenim que donar noves dades,
instruccions, no?
Sí, a veure com ha anat.
I tu, Txelo, l'has començat?
Sí, sí, clar.
Bueno, cal recordar que eren 30 jumping jacks, 30 zancades, 30 fondos en una cadira, 30 elevacions de la pelvis i 30 planxa. Això
fent
dos voltes a un circuit que cada un, bueno, el té més gran, menys gran, però bueno... això és un reto que ens han marcat des d'ací, des de la ràdio, un reto setmanal per a mantindre el bon humor, no, Montse?
Pues sí, jo ahir me vaig muntar al garatge de casa un petit gimnasio, com dirien, però i en la família, en els xiquets, allí també...
Donant el seu suport.
Sí, perquè si no... quan puguem eixir de casa a passejar, a parlar en els amics, pues,
tenim que tenir bon aspecte, claro. Què vos pareix entrar la primavera?
Ja ha entrat la primavera, però jo crec que és el segon any que jo recordo amb més tristesa, perquè després de l'11M, us recordeu de l'11M, que va ser també una entrada de primavera complicada, pues aquest any jo crec que és el segon any.
Bueno, pues hem de tindre una altra actitud perquè durarà,
sí, sí, claro,
92 dies i 18 hores. Finalitzarà el 20 de juny. Per lo tant, no hem de deixar escapar esta primavera perquè no en tornarem a tindre una altra.
No, ja...
Esta sí. És única. I estem fent-la confinats dins de les cases. Però des d'ací proponem retos i avui, a més, n'hi ha accions solidàries que també anirem dient durant el matí. Montse...
N'hi ha una que és d'unes camisetes, no?
Però, sí.
Si mos contes...
Bueno, des de Borriol n'hi ha una empresa que brinda dos equips de 6 treballadores per a fer mascaretes, mascarilles, per allò que en aquest moment falta, que tot el món anem buscant i no trobem. També tindrem la, la diputada Mònica Álvaro, que ens parlarà d'aquelles beques dels menjadors, val? Per què? Pues perquè segueixen anant a casa, però en principi són 15 dies, per lo que percebiran uns xecs de 60 euros per a poder consumir-los en la cooperativa Consum o Charter. La Generalitat ha invertit 3 milions i mig d'euros, 3,5 milions d'euros.
O sigui, es donaran un xeque perquè puguen anar a aquests hipermercats i poder comprar en aquests diners del menjar.
A més, es revisarà que tingui que comprar menjar i artículs de primera necessitat.
Higiene i de... Clar.
A més, estarà ben regulat. Per una altra part, també tindrem Juan Carlos Galindo. Sabeu que este és una persona, un expert en prevenció del delicte en les organitzacions, que ens dirà, ens contarà en què està i en què no està d'acord amb les mesures que s'estan prenent.
Sí, sí.
També, després tindrem a Artemi Rallo, que sabem que és el senador nacional, que també ens aproparà les últimes mesures que està adoptant el govern. Com no, també tindrem a Francesc Colomer. Francesc Colomer, que a més és molt conegut per tots nosaltres, en este moment està de secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat Valenciana, que també ens dirà aquest plan de xoc econòmic que té la Generalitat prevista per a quan tot això escampi.
Sí, a més, tenim que dir a tota la gent que després que passi tot això, que ja puguem eixir, tenim que fer el consum en els petits comerços, el que tinguem més prop, en Espanya. Tenim que anar de vacacions, però Espanya, per a poder pues, reflotar un poc el que és l'economia. O sigui, si antes pensàvem anar pues, no sé, a Londres, pues no. Així en Espanya n'hi ha puestos meravellosos que se poden anar a visitar, fer unes bones vacances, estar en els hotels d'Espanya i, bueno, tindre la, bueno, esa precaució de no anar molt fora, sinó a Espanya per a potenciar l'economia.
També tindrem nosaltres a Míriam Caravaca, que és regidora d'Ajuntament de Vila-real, que ens explicarà que tenen un telèfon a l'abast de la gent per a que puguen, pues bueno, consultar tot allò que més els preocupa i a més li preguntarem des de que ens apropen a nosaltres els ciutadans d'aquí de Vila-real el que els preocupa i quina és la forma més fàcil de que ho puguen solventar. I també tindrem a Valdoví, el diputat nacional per Compromís, que ens parlarà d'aquesta investigació que volen fer-li al rei.
Interessant. Ens parlarà Maristela López, ella és psicòloga i està en el Col·legi de la Consolació de Vila-real, perquè ja portem, bueno, demà farà una setmana que estem en quarantena i, bueno, pues, a veure què podem fer en els xiquets, de quina manera podem intentar que no s'avorrisquen. Bueno, si s'avorrisquen no passa res, però bueno, intentar un poc també potenciar l'exercici, un poc d'estudi, un poc tot, a veure com podem portar tot això.
Pues una pauseta de publicitat i directament se n'anem a parlar en Míriam Caravaca, regidora de l'Ajuntament de Vila-real, per a contar-los quines són les preguntes més freqüents que es preocupen a la ciutadania de la localitat de Vila-real.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
Limpieza Servil in Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de massage, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servil in Villarreal, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Des de Fundació Caixa Rural Villarreal, els demanem que segueixin les indicacions dels professionals sanitaris, no col·lapsen les urgències i eviten les pràctiques incíviques. Ara més que mai, hem d'estar units i recolzar i protegir a les persones més vulnerables.
Bé, i quan són les 12 i 11 minuteix del matí, tenim al costat del fil telefònic, a l'altra banda, a Miriam Caravaca, regidora de l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Com hem dit, durant aquests dies, des del dilluns, s'han rebut a l'Ajuntament de Villarreal 247 consultes. I n'hi ha 12 línies habilitades en el número 964-54-70-00. És aixina?
Sí. Aixina és, sí. Uh-huh. Fem des de les 8 del matí fins a les 8 de la vespre en atenció directa a la ciutadania mitjançant el telèfon.
Uh-huh. Pues mire, anem a fer un simulacre. Li pareix? Imagine. Perfecte. Que jo cride per telèfon i que com que els oients han traslladat el que els preocupa i bueno, a lo millor entre vostè i jo podem fer que d'alguna manera aquestes 12 línies estiguen menys col·lapsades, perquè sentint-nos a nosaltres els ciutadans poden a lo millor agilitzar tràmits, no?
Uh-huh. Uh-huh. O algun dubte que sortisca.
Per exemple, el certificat de l'empadronament. Com podem traure'ns un certificat d'empadronament en aquestes circumstàncies?
Pues si tenim el certificat digital mitjançant la seu electrònica, pues sense cap problema accedirem i podrem tindre el nostre certificat d'empadronament.
Per exemple, imagines, per què mos pot fer falta un certificat d'empadronament?
Pues des de demanar alguna ajuda. Uh-huh. o presentar per exemple el DNI, que tenim que renovamos el DNI. Uh-huh. i mos han canviat de vivenda i necessitem el certificat d'empadronament.
En este moment...
Però és veritat que sí. En estos casos, disculpa Susana,
sí.
Els tràmits administratius ja saben vostès que està tot paralitzat, o sigui que realment no mos faria falta el certificat d'empadronament.
Uh-huh. O sigui que en este moment n'hi ha que tindre tranquil·litat, n'hi ha que tindre calma i esperar a veure què vagin passant aquests dies i que tot d'alguna manera, que és molt relativament tot molt nou, pues, sí. Anem una miqueta més en calma. Registre de documents. Necessitem registrar un document oficial i què puc fer si jo necessito registrar un document oficial?
Pues el certificat digital. Mitjançant el certificat digital en casa, agarrarem i registrarem. Podrem registrar sense cap tipus de problema el document. Però tornem a la mateixa. En els documents que tenim que registrar, els plaços estan ara mateix paralitzats. Uh-huh. Això significa que els plaços no corren. Significa que estos 15 dies. Uh-huh. que el govern ha decretat d'estat d'alarma, els plaços s'han paralitzat i quan tornem a la normalitat, estos plaços és com si no haguessin existit estos 15 dies. Uh-huh. Continuarem en els plaços normals i podrem presentar, sol·licitar tots aquells documents o certificats que ens requerisquen. Estos 15 dies és com si no existirem.
Val, però jo vaig...
En els tràmits administratius estatals. Així.
Jo vaig plantejant-li les preguntes que han anat fent-nos i vostè va dient-me tot el que... Encara que tinguem que tornar a lo mateix, de que estem paralitzats. Per exemple, clar, les plusvalies. Tinc que tramitar una liquidació de plusvalia.
Pues no passa res perquè els terminis estan paralitzats. No passa absolutament res. Tornem a aquests 15 dies, de moment, són paralitzen els tràmits administratius i quan tornem a la normalitat tornarem a estar una altra volta en els plaços que com si no haverà
vale, pues, ara li faig una altra pregunta que també ens han fet. Imagines, jo he tingut ocupades la via pública perquè he tingut una terrassa i he de pagar les tasses. Com ho puc fer?
Vale. Degut a la premura que de la situació que ens ha pillat a tots molt de pressa i corrent, les tasses de moment s'està treballant des del Departament de Hisenda per a veure com articulem el
com articulen la llei en aquest moment per a poder...
Claro, per a poder fer-lo en el cas, però de tota manera el tema de
De l'ocupació de la via pública
també administrativament també està paralitzada. O sea, no se podrà vindre a demanar una ocupació de la via pública perquè evidentment està les terrasses també és veritat que no se poden tindre ara i està paralitzada.
Però imagines que jo ja he ocupat i se puesto i tinc que pagar-lo perquè és un deute que tinc.
Els plaços estan paralitzats.
També no tinc problema, és un període excepcional, no?
Excepcional, sí, això és la primera vegada que ens passa, que se crea, i per això s'ha pres des de... Les mesures se prenen, clar, evidentment si estem dient-los a la ciutadania que es queden en casa, que no isquen i que eviten el màxim possible d'això, pues l'administració també té que estar a l'altura per aquestes coses.
Tornem a ser una altra vegada, jo sé que vostè me contesta a cada cosa, però com les preguntes han estat i jo estic obligada a fer-li les més que res pues, perquè la ciutadania se tranquil·litzi. Claro, ara és manté els termes administratius en els procediments públics?
Se paralitza.
Clar.
Estem estos dies paralitzats per fins que tornem a la normalitat.
Si podem anar al metge amb normalitat als centres de salut de Vila-real?
Pues en casos que siguen d'emergència. Si anem per una qüestió de que algo que pot esperar o que preveem que o per exemple receptes que ens tenen que tornar a fer són malalts crònics i tenim per exemple, receptes que es duren 3 mesos i després el nostre metge de capçalera pues, ho repetís, pues, que sàpia els ciutadans que simplement anant a la farmàcia ja no cal anar al metge.
O sigui, que les receptes se renoven automàticament, no?
Automàticament. En aquest període, excepcionalment, mentre dure aquest període, podran anar els ciutadans a la farmàcia i tindran la seva medicació.
Mire,
a l'abast.
I si arriben a la farmàcia, perquè s'ha donat el cas la millor de gent que arriba a la farmàcia i li han dit que no, que té que anar al metge, que no ho tindran actualitzat encara en les farmàcies, dic jo, n'hi hauran algunes, perquè sí que és veritat que el decret llei del govern dia que se renovava automàticament, no?
Sí, és automàtic, és automàtic. A millor pot haver algun fall informàtic que...
O sigui, que quan és perquè n'hi ha algun tipus, no tenen l'actualització, lo millor dins del sistema d'aquesta farmàcia, dic jo, perquè sí que és cert que se renova automàticament les receptes.
Se renova automàticament, sí.
I pel que fa a la gent que està malalta, imagina't, doncs esta nit, un xiquet... si parlem de febre, ja directament no. Directament sí que s'ha d'informar. Però un xiquet, per exemple, cau i se fa doncs, un tall al cap.
Pues a urgències.
Justificat.
Justificat. Sempre i quan siga justificat. I si no tenim estrès, n'hi ha... tres me dius que tenim així tant la bòbila com uh-huh. Carinyena, com tenen els telèfons on allí poden cridar la ciutadania i dir, pues me passa això, i ells també podran dir, pues vaig a vostè o no vinga, i també es podran fer una valoració. Però evitar el màxim possible anar al metge.
Uh-huh. També diuen algo que ens passa. Molts tràmits telemàtics necessiten disposar prèviament d'un certificat digital. Com el puc traure? Pues és possible en aquestes circumstàncies?
És possible és si tenim el DNI en el electrònic. Uh-huh. Vostè sap que en els DNIs ara porten un xip i si tenim activat el DNI electrònic, sense cap problema podrà fer-se el certificat digital.
Uh-huh. Cal recordar que en aquests moments està tot paralitzat, i ha que tindre un poc de paciència, és dir, tampoc hi ha que córrer massa, no?
No, no.
Pel que vostè després... està dient-nos.
Sí, clar, al final el certificat digital és per registrar o sol·licitar uh-huh. Documents, que al final, tornem a repetir, que estem estos 15 dies són com si no haveren passat.
Funciona amb normalitat el servei de recollida de voluminosos i els ecoparcs?
Pues la recollida de voluminosos sí. Tenim que cridar per telèfon, això és molt important, cridar al... Si no li importa, vaig a recordar el número uh-huh. de telèfon.
Sí, sí, claro.
964-53-67-61, i ells ens indicaran quin dia i a quina hora tenim... i el lloc on tenim que deixar els nostres voluminosos. I sí, i el que ens estem adonant és que, clar, la gent ara està aprofitant els moments d'estar a casa per fer neteja i per a veure que arreglem.
Sí, sobretot per a veure aquelles coses que no gastem mai i que diem, bueno, ara és el moment de traure-lo. Recordem que el telèfon és el 964-53-67-61. Cridem i la gent queda en el servei de recollida en l'usuari i queden com poden anar a replegar-los. És així, no?
Molt bé. Quan i com tenen que deixar? Uh-huh. Quin dia? Que també és molt important per a tindre la ciutat neta.
Tenim, per exemple, entrades de l'auditori. Se'ns tornaran els diners?
Sí. Sí. El que passa és que s'està estudiant de la manera d'articular el poder tornar els diners. Com fer-lo, però sí, sí, des de luego que se tornaran.
Uh-huh. I després algo que ha sigut polèmic perquè a més ha estat molt comentat, i és el mercat de la fruita i la verdura. Tenim en compte que, bueno, que així n'hi ha molta tradició. Tindrem mercat de la fruita i de la verdura?
No tenim mercat de fruita i de verdura, perquè sí que és veritat, n'hi ha un article que diu que sols les poblacions que no tinguen tenda uh-huh. seran les que se pot donar el permís. Clar, uh-huh. nosaltres sí que tenim tant uh-huh. com tendes com supermercats on podem accedir a la compra de fruita i verdura, que és de primera necessitat.
Uh-huh. En este cas, clar, i la reivindicació que se'ns feia des de la Unió de Llauradors i Ramaders de tindre mesura a l'hora de que la gent pugui anar comprant poc a poc, només està d'alguna manera permitit per aquelles empreses, o sigui, per aquelles poblacions menudes, no?
Sí. Sí, nosaltres pues, recordar pues, que tenim les tendes dels nostres barris, que crec que és molt important anar a comprar les tendes dels nostres barris, i més en una situació com aquesta, i que
és llavors, pues... lògicament és el que d'alguna manera els llauradors el que poden fer és reconduir la forma de venda, si volen introduir-la des de la població de Vila-real, i vendre aixes xicotetes tendes que tenen obert en horari normal.
Molt.
Seria una alternativa.
Una alternativa, sí.
Míriam, vostès tenen en este moment 68 persones... tenen en este moment 12 línies assignades
sí,
a l'Ajuntament.
Sí.
I per lo que vostè està sentint, perquè lògicament vostè és al seu lloc de treball, estan molt utilitzades estos dies?
Pues sí, sí, les 12 líneas están habilitadas.
El horari de i les dies?
De dilluns a divendres, uh-huh. De 8 del matí a 8 de la vespre. És el horari que tenim d'atenció de 8? A la ciutadania. De 8 del matí a 8 de la vespre, ininterrompidament.
Uh-huh. De la vesprada. Sí. Vale. I també, gent que ha anat a l'Ajuntament a fer gestions durant aquests dies?
Sí. El primer dia sí que és veritat que va vindre més gent, uh-huh. Però després la gent ha anat siguent conscient de la situació que estem vivint i ha estat venint molt menys gent. De fet, avui no ha vingut ningú.
Ja s'han habituat un poc a reconduir-los per el telèfon. Saps si durant aquest cap de setmana s'ha respectat el confinament, si ha tingut que intervindre molt la policia per a la població?
Pues la veritat és que sí que ha tingut que intervindre en alguns casos, però vull que agrair especialment a la ciutadania de Vila-real pues la responsabilitat i l'esforç tan gran que estan fent complint en l'estat d'alarma que estem patint tots. La veritat és que això és una cosa de tots i totes, així som tots els que tenim que prendre mesures i els que tenim que estar a les nostres cases evitant el màxim possible l'exposició al carrer o ficant o prenent mesures si anem a comprar, evitant al màxim el contacte amb els nostres amics o amb els nostres veïns que està siguent molt dur. Però bueno, com diu l'eslògan, este virus lo paramos unidos, ¿no? Pues
entre todos. Es lo que tenim. La unitat militar d'emergències ha estat este cap de setmana netejant tota la ciutat de Vila-real, parcs, places, no?
Sí, sí, ahir vam veure, no sé, així ten premsa les imatges ja. Uh-huh. Agrair també a tots els cossos de seguretat, així com la policia local, policia nacional. La veritat és que estan tots fent un treball increïble, els funcionaris també, que estan així al peu del canó, tant a les persones que atenen als telèfons.
És personal sanitari, agraïment, i també al personal administratiu.
Totalment, inclús no, sobretot a les persones que van a treballar per a poder abastir-nos a nosaltres quan anem a comprar. O sigui, a aquestes tendes de barri, a aquests supermercats, a aquestes caixeres... A tots. La veritat és que la ciutadania en si estem donant una lliçó molt gran.
Que és la que toca.
Sí, així no.
Míriam Caravaca, tal com vaig entrar en les preguntes que a la ciutadania els preocupa, pues com que li tornarem a cridar per anar preguntant-li, li pareix?
Perfecte. Si vol, li puc contar una coseta que ha sortit avui, este matí, justament, i li ho puc adelantar per si
el ciutadà
severa en esta situació. Les zones de càrrega i descàrrega dels supermercats que estan habilitades normalment en una senyal a un ficar horari, no? A lo millor fica de 8 del matí a 2 o això, pues bé, s'han tapat i ses senyals. Però s'han tapat, però no vol dir que ara se puga aparcar, sinó que ara passa a ser 24 hores de zona de càrrega i descàrrega. I això té una explicació. És que els camions poden vindre a les 2 del matí o poden vindre a les 5 de la vesprada, perquè tenen que abastir els nostres supermercats, els nostres tendes. Doncs es té que estar lliure. Estem vivint una excepcionalitat.
Té que estar disponible les 24 hores.
Té que estar disponible. Entonces demana a la ciutadania de Vila-real que, per favor, si veu una paleta tapada de càrrega, de zona de càrrega i descàrrega, que no pense que
no és que estiga inutilitzat, sinó que és que en este moment necessiten les 24 hores, no?
Les 24 hores. Sí, passa a ser la senyal vial la que mana. ¿Vale? Perquè si algú pues pot tindre un susto de que se li emporte la grua al cotxe o i anar per el cotxe i que no estiga.
En aquest moment és la senyal la que mana i ja no té hores determinades.
Ja no té hores. Ara és la senyal vial la que mana.
Míriam Caravaca, regidora de l'Ajuntament de Vila-real. Ens retrobem la setmana que ve en més preguntes que en teoria i en la pràctica són vostès els que ens les tenen que contestar.
Molt bé, pues moltes gràcies, Susana, i agrair a vosaltres també la tasca que esteu fent donant informació als veïns de Vila-real i
pues gràcies. Estem per això, per transmetre tot el que vostès estan treballant per a que nosaltres tinguem benestar. Bon dia i moltes gràcies.
Moltes gràcies, adeu.
Bueno, Montse, hem sentit a la regidora de Vila-real, hem sentit què és allò que ens preocupa tant. Per tu, donat, estem preocupadíssims per...
Per pagar. Per fer eixes... Bueno, perquè la gent...
Bueno, per no pagar normal, més. Perquè, clar, si resulta que no paguem i després ens cobren interessos...
Clar.
Ojo!
I la gent està preocupada per això, perquè si tenen que pagar els impostos dels vehicles...
Algo que ens ha entrat i que és molt important és que, cuidao, en aparcar. En aparcar, perquè ara són 24 hores.
En les zones de càrrega i descàrrega. Uh-huh. Són 24 hores que, clar, és que no tenen hora de vindre a descarregar.
Recordar que tenim un WhatsApp per a totes aquelles preguntes i aquells dubtes que vostès tenen, perquè tenim un eslògan que és el nostre, que és... Quin és el nostre eslògan? Ràdio Vila-real, la teua ràdio. El WhatsApp és el 655-937-316. 655-937-316. És perquè ens diguin tot allò que els preocupa i després nosaltres li toquem a la porta i li diem a la regidora, mire, què és que ens preocupa tot això? I a més volem que ens conteste, regidora, alcalde, president de la Generalitat, senador, com és el pròxim que tenim, que és Artemi Rayo. Uns minuts de publicitat i el sentim.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Y tú cómo has vingut? Yo a peu.
Yo vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
I també, com no, com ve sent habitual, contacte amb, en este cas, Artemi Rayo, senador del Partit Socialista. Bon dia, Artemi.
Hola, bon dia, Susana, bon dia.
Seguim compartint contacte que tenim que tindre diari en els ciutadans per a que sàpien que s'està lluitant i s'està treballant per a que tot torni a la normalitat que era tindre qualitat de vida com teníem així a la província de Castelló, no és així, no?
Sí, jo crec que eixa és la esperança per a que en el pla més breu possible siga així, però al mateix temps també hem d'intentar fer un poquet normal, un poquet més normal de lo que és esta situació, no? Jo espero que pues, tots els ciutadans, dins de les limitacions que signifiquen pues, estar recluïts en casa, vagin tenint pues, els hàbits més desitjables per a suportar aquesta situació. La veritat és que estem veient situacions que que dins de lo tremendo de la situació també ens omplin d'orgull i ens omplin de satisfacció de com som tots capaços de fer el millor i de donar el millor en aquestes situacions. Estem veient pues, com els mestres, els professors estan donant les seues classes online, estan guiant als alumnes per a que este període, este temps que tinguem que estar recluïts, pues, no siga un temps perdut, sinó tot el contrari. I això diu molt d'esta societat. Diu que està disposta a superar, és un exemple, no?, de superació d'estes situacions pues, que venen molt mal donades. No?
Uh-huh. En aquests moments ja ens han comunicat que els hotels de la Comunitat Valenciana se tanquen, confirmen que hi haurà tancaments també dels hotels.
Sí. Sí, és així. Hi ha que prendre totes les mesures necessàries per a parar la pandèmia i, per tant, per a parar els contagis i minimitzar els danys humans que aquesta pandèmia comporta, i ahir el govern ha pres totes les mesures que tocava prendre i estic segur de que estan ben pendents de prendre les que siguin necessàries prendre. En aquest cas, pues, tancar hotels per a minimitzar també la transmissió i per a posar al mateix temps a disposició del sistema, especialment del sistema sanitari, els mitjans necessaris, ja que també reconeixes com bona part de la indústria hotelera també ha posat a disposició de les autoritats i les instal·lacions per a atendre malalts. Crec que això, com tants altres fets, pues mereix reconeixement en aquest moment.
També...
I esperar a que aquests hotels, pues, més pront que tard, tornen a obrir-se, tornen a omplir-se de gent i que siguin espais de goig, de disfrute en les nostres platges, en la nostra terra, a ser possible pues, este estiu tornant a rebre de nou a visitants i a turistes i a disfrutar tots junts d'això.
També la Generalitat Valenciana ha obrit borsa de treballadors per als professionals sanitaris jubilats o titulats que encara no tinguin especialitats. És dir...
Sí, ahir s'està fent un esforç també significatiu i des de luego en recursos per part del Ministeri i de l'Estat i al mateix temps s'està fent una crida que serà ben atesa, estic segur, per tots els professionals, per totes les persones que estan concernides. El reconeixement que li devem a tot el personal sanitari en aquest moment, a tota la gent que en el sistema sanitari està disponible i està en disposició d'aportar el millor que puga, és extraordinari i cal enfatitzar-lo cada dia. Ahir, pues, en eixes 50.000 noves places mèdiques o d'assistència sanitària en el conjunt de l'Estat, crec que és un pas decisiu per a que el que a tots es preocupa, i és que el creixement exponencial d'esta pandèmia pues, tinga limitacions en els recursos humans, pues, tinga una resposta contundent. Se van a construir 3 hospitals de campanya en la nostra comunitat, un a la província de Castelló. Per tant, això se suma a aquesta dotació extraordinària de mitjans humans. Bueno, esperem que això vagi en la millor direcció per a que qui se contagi, qui tinga la malaltia, pues, tinga l'assistència que deu tindre i que se minimitzen al màxim tots els danys humans que pugui causar.
També el ministre Ábalos així ahir en roda de premsa i ens deia que els conductors d'autobusos ara aniran protegits amb ampara. Els passatgers i aquests passatgers només ocuparan un terç dels asientos.
Sí.
Bona notícia.
Sí, també. Jo crec que el que s'ha vingut amunt pues, és gran i gros i, per tant, la capacitat de reacció immediata pues, té unes limitacions humanes, però hem vist que des del primer moment cada dia s'estan prenent totes les decisions decisives, estratègiques per a afrontar amb decisió este repte col·lectiu, amb la decisió i la determinació que mereix en tots els sectors. Estem veient en tots els sectors i, des de luego, en el del transport també és decisiu, no? Que se minimitzen que se minimitzi el tràfic de persones, els desplaçaments de les persones, i que aquests desplaçaments es facin amb tota la seguretat màxima possible per a les persones i per als professionals, per als treballadors, no?
També ens assegurava la vicepresidenta Teresa Rivera que no hi haurà ningú tall ni de llum, ni d'aigua, ni de gas durant l'estat d'alarma, no? Per les famílies més vulnerables, però en general per a totes les famílies, no?
Evident. Estem, desde luego, la prestació de serveis bàsics, aigua, llum, telèfon en este moment, internet, vull dir, en este moment això, tot això són serveis bàsics per a totes les persones, per a totes les famílies, per a poder portar amb la mínima normalitat esta situació extraordinària. I desde luego ahí tant les empreses privades com el poder públic pues també està ahí a l'altura prenent decisions que són, bueno, contundents per a afrontar una situació que mereix deixar contundència.
I allò de lo que quan és el president del govern i fa l'anunci del pla de xoque per a la situació que estem vivint,
sí.
Els autònoms se senten un poc molests, però en este moment estan prenent mesures.
Bueno, jo crec que s'ha aclarit perfectament per part de les autoritats, per part dels poders públics. El ministre Escrivà també ho ha deixat perfectament clar, que els autònoms estaran coberts des del primer dia en quant a l'exempció de cotitzacions i en quant a l'accés a les prestacions que corresponguen, i crec que això és un element també de tranquil·litat, no? Estem veient com estarem unes setmanes amb un impacte econòmic extraordinari en el nostre país. Els ERTEs estan succeint inevitablement perquè hi ha un paro global de l'economia, i això significa reducció d'ingressos, i per lo tant també això és un front que un govern no pot abandonar. Ja no vull dir ni un govern d'esquerres ni un govern conservador, és a dir, un govern decent, un govern digne d'un estat que té les possibilitats de fer-ho, no pot abandonar, no pot deixar de costat que es comence la penúria per a les persones que, a més, tenen més limitacions i menys ingressos, i ho sabem tot, no se poden estar pagant impostos, cotitzacions, si tens l'obligació de tancar la persiana, no? Això és de caixó, això és de sentit comú, i per tant, el govern ha pres decisions també que suposen un compromís col·lectiu, un esforç de solidaritat del conjunt de la societat en tots aquells que seran molts, són molts en este moment, pues es veuen obligats a passar un camí pues econòmicament difícil. Bueno, esperem que això dure poc, Esperem que dure el menys possible. Tinguem la confiança en especialment en el sistema sanitari, amb tots nosaltres, La confiança de que anem a posar tots els millors necessaris, s'estan posant, jo crec que ningú té dubte, en tots els plans econòmics, socials, mèdics, que s'estan posant tots els millors necessaris per a que això se supere amb el pla més breu possible, i que aquesta situació extraordinària però temporal passarà, i tots tornarem a passejar per les platges, a disfrutar de les terrasses, a disfrutar de la companyia, tornarem al lloc de treball, tornarem a produir, tornarem a obtindre els ingressos que mereixem per aquest esforç que fem en els nostres llocs de treball. Això se superarà, ja dic, que esperem que més prompt que tard, i en aquest esforç col·lectiu estem, òbviament.
Pues Artemi Rallón, aquestes paraules que vostè ens diu, ens quedem, i gràcies i molt bon dia.
Pues moltes gràcies a vosaltres també per l'esforç que feu, perquè sense cap dubte estos són moments en els que sentir-te acompanyat amb la informació, amb l'opinió dels professionals, té un valor incalculable, i la ràdio sempre ha prestat eixe servei, i per tant la ràdio no és un ent abstracte, són persones, no?, com vosaltres, que ho feu possible, i per tant també vosaltres vos mereixeu eixe reconeixement. Gràcies.
Gràcies a vostè. Bueno, i també ens enteràvem fa pocs minuts d'esta agressió masclista que hi ha hagut en la localitat d'Almassora. Bueno, pues de bon matí hi ha hagut un altre, ha mort una dona en Almassora, en la localitat d'Almassora, i ha sigut pues una notícia que se suma a, bueno, a estos problemes, al problema que tenim en este moment de la pandèmia i el estar confinats a casa. Suposa que tot haurà sumat. Per lo vist no hi havia ninguna denúncia prèvia d'esta senyora, de ninguna agressió masclista. Ha sigut esta matinada i els equips sanitaris els cuerpos i seguretat de l'Estat s'han fet presents al puesto. Què te pareix?
Pues després de lo que tenim damunt del coronavirus, pues això també és una notícia trist, molt trist, perquè ja portem des de que vam començar l'any prou víctimes de...
Cal dir que aquesta dona tenia 35 anys i que té dos fills de 5 i 9 anys i ja està confirmat. Hasta hora d'ara no ho sabíem, no estava confirmat, però s'ha confirmat que és un cas de violència de gènere. En Almassora. Bueno, també dir que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell aprovarà de forma imminent mesures econòmiques per ajudar en 57 milions d'euros als autònoms. Bona notícia.
Bona notícia perquè la gent estava prou enfadada per les mesures que se van adoptar des del govern central i que en realitat no ajudaven a lo que era l'autònom.
Segons el jefe del Consell, se trata d'una acció directa, o sea, que beneficiarà els treballadors per compte propi i serà el que d'alguna manera els autònoms pensaven o volien escoltar.
Això serà a nivell comunitat valenciana.
Però bueno, a tot això, en breu minutets escoltarem una entrevista que de ben segur els interessa a tots vostès i és una iniciativa solidària. I és que des de Borriol n'hi ha una empresa que diu que va fer mos mascaretes. I ja el tenim ahir pa que mos ho conte. Dos punyetes de publicitat i sentim a Víctor, que és l'amo de l'empresa Camisetes RQR.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Y ahora continuem, com no, en una iniciativa solidària. Solidària, sí, pues perquè hi ha gent de bona voluntat, com és, per exemple, Víctor Savio, propietari de Camisetes RQR. Bon dia, Víctor.
Bon dia.
Vostè s'ha oferit per a treballar per al bé comú, no? Sí, és a dir, diguem, vostè, què és el que ha oferit?
A veure, el que hem oferit és els nostres treballadors, professionals de la confecció, vale? Per a confeccionar mascarilles, que és el que pareix que n'hi havia demanda, per almenys les coses van molt ràpides, però és de cap de setmana n'hi havia demanda, i per les informacions que ens arriben de l'hospital, d'amics, enfermeros i de gent que està en el servei de salut, n'hi havia mancança. Entonces, ja vam veure la iniciativa que va ser el cap de setmana d'aquestes senyores d'Elda Petrer, vale? I en seguida vam veure, i per les imatges se veia que tot el que estaven fent elles lo podien fer perfectament matros. Vale? Diguem que la... Sí.
Vostè, l'empresa on la té situa?
Matros tenim el taller d'estampació a Castelló, vale? I el taller de confecció a Borriol. ¿vale? I són dos sedes de moment, perquè no, el taller de confecció lo tenim fa relativament poc, fa 8 mesos,
sí.
Però no hem pogut encara traslladar-nos. Perquè, claro, això comporta pues, un poquet d'abrir l'espai allí i juntar les dos parts, diguem, pues, encara no hem pogut. Però, bueno, que fem en les dos, treballem en les dos equips separats de 6 i 6 persones, ¿vale? I això és el que fem.
O sigui, que vostè el que oferís són dos equips de 6 i 6 sí. persones per a confeccionar mascarilles, que li dic jo que a hores d'avui, divendres, n'hi ha mancança d'esta
cosa.
De mascaretes que fan tantíssima falta, és dir, tant això com el líquid per a desinfectar-se les mans i els guants és una de les coses en aquest moment que són primordials per a la gent.
Sí, des de luego. A veure, jo entenc que aquesta mancança, pues és evident que ens ha pillat un poc de sorpresa. De fet, ahir va dir el ministre a dir que anaven a comprar. Ara han ficat l'aparat logístic a comprar en Xina. De primera mà, com se fa això, he treballat molts anys comprant a Xina. I tinc clar que seran ràpids perquè allí que ja s'ha passat un poquet el susto, no? Però, no obstant, així n'hi ha, me consta que n'hi ha tant ONGs com Càritas, per exemple, que he contactat també amb ells, tal, que tenen mancança d'aquest tipus de mascaretes. El tema està en que ens van ficar en contacte les administracions, tant en l'Ajuntament de Borriol, en l'Ajuntament de Castelló, per oferir el servei. El problema està en que no teníem el teixit correcte.
Apropiat, claro.
On buscar-lo? Jo, ja te dic, me refereixo una altra vegada a la notícia de les dones de Pedrerelda, perquè era un poquet la nostra inspiració, no?
Sí.
Si diguem que aquestes dones han trobat, o algú de la Conselleria de Sanitat, o algú de l'Ajuntament d'Elda de Sanitat, s'ha donat el material, m'entens, per fer-les. Sí. Elles han ficat el seu treball solitari, no han cobrat res, ¿vale? I nosaltres pretendíem un poquet fer el mateix. Si tenim que comprar el material, pues claro, lo comprarem també, però és que tampoc sabem a on. Encara no n'hi ha un... Tampoc no sé exactament el tipus de... Sí que és una cel·lulosa, sé que és un material teixit, no teixit, ¿vale? I sé que tenen que anar a esterilitzar-les després. La esterilització no és problema, perquè n'hi ha equips d'esterilització als hospitals, inclús a molts dentistes n'hi ha equipos que se poden esterilitzar a lo millor de 50 en 50 mascaretes en un període de temps molt, molt ràpid, ¿vale? Entonces, nosaltres, pues això, oferíem la confecció. La confecció de 6 mascaretes, tenim un taller en 5 i una talladora, o sigui, 5 cosidores que podien tirar a tope, no sé, jo havia calculat pues, de 300-400 se podien fer en un dia, segurament. ¿Vale? Entonces, pues, això és el que havíem oferit. El tema està en el teixit i després en que ens ajudaran a trobar aquest teixit i a esterilitzar-les. Nosaltres confeccionaríem.
És dir, vostès oferís tot el seu taller i tota...
Claro.
Tot el que té a la seva mà per a oferir este material, aquestes mascaretes que en este moment tanta falta fan, i el que demana és com se pot aconseguir aquest teixit.
Claro.
I ho ha demanat...
He llançat diversos e-mails, he llançat diverses quirdades, ¿vale? M'han plegat per la difusió en redes socials, m'han plegat diversos puestos on podia n'hi haver, ¿vale? I bueno, ara és d'avui, encara no tinc resposta de tots, però alguns no poden perquè no tenen ja material. De fet, ese material es un material molt específic i no se troba aixina com aixina.
Sí.
¿Vale? Entonces, supose que també, i estava pensant que les dones de Pedrerelda han fet eixa, perquè la dona de sensació que arribava tallat el material. A lo millor és un altre tipus de mocaor, no ho sé. Un altre tipus d'això que han convertit en mascaretes, m'entens el que t'ho vull dir? A lo millor eixa tela està en bates, l'han tallat a trossos i han fet mascaretes, perquè per la mascareta se necessita poc de tela.
Entonces, a vostè l'únic que li falta és acabar de confirmar durant este matí
sí.
com se podrà aconseguir aquest teixit, no?
Exactament. En això estic, ja he fet tres quirades avui i estic intentant mirar a veure de trobar-lo. Per altra banda, també estem intentant, ja tenim patró, ja hem fet alguna prova allà i les tenim ja per a fer-les de cotó, ¿vale? Mascaretes de cotó. Jo crec que al final està clar que no han obligat a fer la mascareta. Diuen que no és obligatòria, però al final jo pense que per a la protecció de la ciutadania en general, i ja se fa en Xina i en Japó, quan algú té algo dins, normalment se fica una mascarilla lavable, no desechable. Sí. Hasta que ha arribat aquesta crisi tot era reciclable. Ara pareix que les mascaretes desechables són el primer. Però realment allí hi ha una cultura de mascareta, que és una mascareta lavable. De fet, estampada i en colorins i de tot, no? Però vull dir que la gent té dos o tres mascaretes i les va rentant. es decir, les desinfecta más en lejía o en salitol o lo que sea, y al día siguiente se fica en otra. Es como lo que significa una muda nova.
Ya, ya. Entonces, no. Usted está en ISA, está, que seguramente les confeccionará, por lo que, estoy, sí, sí, per sí. Lo que yo estoy intuint,
sí,
y
sí, sí.
Yo lo que espero es que usted nos mantenga informados.
Claro, claro.
Porque en caso de que se tengan que adquirir, porque se tengan que adquirir, pues usted tendrá una vía para que puedan adquirirles.
Claro. Y sí, al particular está claro. Y después las organizaciones, ya te digo, Caritas y todo eso, fabricaremos sin cost. O sea, es decir, ayudaremos a quien tengan que ayudar.
Sí, eso es lo que el que yo volía dirle. Es decir,
claro.
Si usted tiene que adquirir esta tela y tiene que adquirirla en diners seus,
claro.
Desde así, desde esta radio, lo que faremos será abrir una caixa, si a usted le parece bien, que pueda vale. contribuir a que puedan aportar la gente que vulgui aportar esos diners.
Me parecería maravilla, porque o sea, claro, es que, dona compte, la situación económica era mateixa...
Para los autónomos y para las empresarias...
Para los autónomos y para las pymes, imagina cómo está. O sea, está claro que yo puedo ficar todo el trabajo posible... ¿Entens? Però, clar, el que demanem és que algú mos porta el teixit. O que, saps? Perquè no sé. Primer no sé. I després no sé ni quant costa. Entonces, si lo poguérem adquirir, seria de lujo. Nosaltres faríem el treball, evidentment, sense cost.
Sí.
El tema està... És,
per això li diria jo, si obrim la iniciativa, si vostè durant el matí s'acaba d'informar i aplega un acuerdo...
Claro, claro.
Per als propietaris, o sigui, per als particulars que vulguin comprar-lo, i la gent se'l compra els seus diners, però per les ONGs o famílies
o necessite, claro.
Que són en aquest moment més vulnerables,
claro.
Si li pareix, esta ràdio s'ofereix per a contribuir a aquesta causa.
Us agraeix molt, Susana. La veritat és que és una gran iniciativa. Jo vos mantindré informats, a veure si durant aquest matí sóc capaç d'atar el tema. Ya te digo que tenga alguna respuesta vaga, una otra respuesta de que no, y positivas me tengo pocas. Ya te digo que está claro que si todo el mundo, o el, incluso el Ministerio ha demandado todo el material posible que necesite por ahí, está claro que el material está anant directamente al Ministerio en muchos casos. Lo que pasa es que pues, siempre digo, bueno, si algú té el material, con estos dones de Petrero Elda, ¿me entiendes? Pues ahora sí nos pueden portar un rollo y farían 300, 400, 500, 1000, 2000, les que fueran falta.
Y eso frenaría una barbaridad de personas.
Hombre, yo creo que sí.
Que no arriben a infectarse y que de alguna manera los hospitales no tinguen tan de pes, es decir, todo el que puguen hacer el ciudadà y puguen descargar.
Yo creo que sí. Yo no están dient, això és una opinió personal ja, no estan dient de portar mascareta obligatòria, però el que sí que és cert és que estem anant als supermercats en guants, que ja és obligatori, però sense mascareta. I això, si un és portador del virus i no té mascareta, ¿vale? I és asimptomàtic i està comprant, n'hi haurà molts d'eixos per ahí, segur, ¿vale? En qualsevol estornut, o qualsevol conversa, o qualsevol babeta que li quede la boca, el virus està per allí. Jo és el meu pensament, entens? Que no han dit de fer-ho obligatori, ¿vale? Però, hosti, vale, no lo agarras per les mans, però en saliva o en l'ambient o no ho sé.
De moment,
jo me pense que...
de moment no són obligatòries, però
bueno,
això però va molt ràpid.
Sí, sí, això va molt ràpid, això t'ho dic. De moment no han tancat Madrid, però podria ser. De moment no han fet coses que a lo millor... Arriba un moment que...
En hores se decreten i
claro,
és obligatori.
Entonces, és obligatori.
La ciutadania tenim que anar un poc per davant i, des de luego, alabar iniciatives com la que vostè ha tingut i a la que Ràdio Vila-real, si li pareix bé, vol sumar-se. Víctor Sabio, propietari de camisetes RQR, estem en contacte i anem parlant a veure com desenvolupem este projecte.
Molt bé.
Moltes gràcies,
Susana.
¿Qué hacéis el finde? ¿Os ibais de viaje, no?
Sí, a una casa rural con unos amigos y los niños.
Pues menudo lío de coches.
¿Qué va? Hemos alquilado una furgo de 9 plazas en Malco. Así vamos todos juntos, que hace más fiesta.
¿De 9 plazas? ¿Eso se puede con el carnet de coche?
Claro, tío. Veo que aún no te has malconizado. Disfruta de un viaje en familia o con amigos todos juntos con Malco. Tu solución de movilidad. Alquila tus 9 plazas y malconízate.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Villarreal romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts, vencerem el Covid-19. Junts, Villarreal avança. Este virus lo paramos unidos.
I ara, com no, són les la una i un minutet, tenim l'altre, al costat del fil telefònic, a Joan Baldoví, diputat nacional per Compromís. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Joan Baldoví, què li va aparèixer a vostè el discurs del rei?
Decebedor, decepcionant. Sincerament, a banda de que estava ple d'això que es diu en lugares comunes, és a dir, hi ha paràgrafs que ell s'havia copiat a si mateix d'altres discursos, jo crec que els ciutadans estaven esperant. D'una banda, una miqueta més d'emoció de veritat, és a dir, després, va aparèixer que arribava tard, vull dir, quan el país ja estava completament parat, les úniques notícies que havíem sentit del rei era que havia renunciat a eixa herència que feia un any que sabia que tenia i que deixava a son pare sense l'assignació real. Sincerament, me va parecer decepcionant, avorrit, amb poca emoció, amb poca vida, i realment jo crec que tot el món estava esperant que fera referència a aquest comunicat que la pròpia Casa Real havia tret uns dies abans.
Vostè què pensa, que era més divertit o ja no més divertit sinó més significatiu la cacerolada que n'hi havia en aquest moment a l'hora que estava parlant el rei?
Efectivament, jo crec que per primera vegada en molt de temps crec que els ciutadans van dir ja està bé, la merda no es pot amagar baix de l'estora, tots estem ara fent un esforç i la Casa Real, si vol tindre honra, se l'ha de guanyar. L'honra no s'hereta, l'honra se la guanya algú cada dia. I jo crec que si el rei sabia fa un any que era el beneficiari d'aquesta herència de son pare, d'una herència, en definitiva, obtinguda de manera no gens clara i, sobretot, mantinguda en paraïsos fiscals sense tributar així en l'Estat, jo crec que se l'ha de guanyar. I, per tant, jo crec que per primera vegada el carrer, els ciutadans, li van manifestar el seu desacord a la Casa Real.
Mire, l'altre dia vam veure les imatges del Congrés, que estava, per cert, prou buit.
Li va aparèixer... 24 diputats. 24 diputats.
Sí, però vostè estava allí.
Sí, jo si jo vaig entendre... A veure, jo tenia un dubte, però a veure, si milions de treballadors i treballadores estaven anant a la seva fàbrica, a l'obra, a l'hospital, pues al final vaig decidir que el meu lloc era ICE i vaig decidir anar per estar present.
Vostè va tindre la sensació de que el discurs que diuen cada un dels diputats nacionals estaven prou repetitius i prou buits de contingut?
Bueno, a veure, jo crec que per primera vegada ja, i això feia temps que no es veia, pràcticament tots els grups polítics vam donar el nostre recolzament a les mesures que s'havien pres, amb més crítiques o menys crítiques. Nosaltres vam decidir que aquest dia no era moment de crítiques, era moment d'arrimar el muscle, d'estar tots d'acord i que ja hi hauria temps per a parlar del que s'havia fet bé i que no s'havia fet bé. Però sí, va haver una coincidència prou general en què tots ens posàvem d'alguna manera, excepte en algun discurs que a mi em va parecer bastant desafortunat, com ara el discurs de Vox, que va treure coses que jo entenc que no venien al cas, perquè del que estàvem parlant era de l'estat d'alarma i de les mesures que s'havien de prendre per a que els ciutadans patisquen la menys possible les conseqüències d'aquesta situació absolutament excepcional. Per tant, jo crec que per primera vegada pràcticament tot el món va estar a l'altura i és moment d'arrimar el muscle i no tant de fer crítiques.
El fet de que des del govern s'hagi reculat i estiguen donant més suport als autònoms, que això va ser algo que vostè també li va reclamar, el que donarà suport, perquè arrimar el muscle significa arrimar el muscle per a tot el món, no?
Efectivament. Jo avui, per exemple, he parlat amb una amiga meva autònoma de tota la vida, porta 30 i pico anys sent autònoma, i ella em deia que, bueno, pues, que molts autònoms ho van a passar mal, no només per aquesta falta per les cotitzacions, sinó perquè realment no estan tenint ningú ingrés. I està bé que l'Estat se'n recordi també d'un sector que moltes vegades està com oblidat o està a un altre costat. S'han pres mesures. Jo crec que jo vaig recomanar que s'aprofundirem, que tot no s'acabava en ixe decret i que en la mesura en què estem veient l'afectació que puguen tindre aquestes persones, hem de seguir traient mesures per tal d'ajudar a tot el món i que ningú, quan tot això s'acabi, que tot el món pugui eixir al davant.
I això va ser una de les... Ha sigut, d'alguna manera, també cal destacar que el govern ara pren decisions en hores. Lògicament, això és un estat que no l'havien patit mai, per tant és aixina. Però és senyal d'humilitat, no?, que d'alguna manera hagin reconegut el que vostè mateix li apuntava, de que havia de fer algo més de casa als autònoms, que en definitiva és un teixit empresarial molt gran i jo pense que és el que sustenta Espanya.
Home, és un sector importantíssim i a més una cosa molt important. En pobles mitjans, com la Real o el meu poble, Sueca, o pobles més menudets, és el que li dona vida a aquestes ciutats, perquè tot no són grans indústries. En Vila-real sí que les hi ha, però hi ha molts pobles mitjans com, o grans com el meu, que n'hi ha poca indústria, i és el sector productiu dels autònoms el que dona vida, el que dona empleo, en definitiva, el que fa que molta gent tinga un lloc de treball. Per tant, no els hem d'oblidar i hem d'ajudar-los perquè quan eixim, tot el món ha de poder tindre viabilitat per a poder tornar a seguir produint i a seguir donant faena a tanta i tanta gent.
Pues mire, per lo que ens toca, per lo que esta emissora sempre reclama poder parlar amb vostè, pues és perquè és l'únic diputat nacional que tenim de Compromís i encara que hi hagi que arrimar el muscle, ens agrada que vostè es diga com ha d'arrimar el muscle cap a esta zona. Per això sempre reclamem que vostè faig aquesta força que fa i cava esta província que sap que tanta falta mos fa, eh?
I tant. Els valencians en general, però sectors productius de la província de Castelló i que ara es veuran perjudicats, hem d'arrimar al muscle i per això està una formació com la meva. Vull dir, nosaltres ja ho vam dir. Nosaltres el nostre àmbit d'actuació és del riu Sénia al riu Segura, i per tant nosaltres intentem portar els anhels i les aspiracions i els problemes de les persones que viuen en Castelló, en València o en Alacant.
És que en aquests moments ese diputat que hi ha de Compromís al Congrés té un munt de pes.
Pues sí, jo sempre ho he dit. Pedro, li ho vaig dir l'altre dia en el mateix discurs. Sense el vot de Compromís, Pedro Sánchez no haurà sigut president. I probablement haurem tingut un problema si haurem tingut un país sense un govern en recolzament parlamentari. Probablement, mira, en aquell moment va ser una bona decisió per tindre un govern ja no en funció, sinó un govern ja constituït i on cadascú té la seva missió. Mm-hmm.
Joan Baldoví, diputat nacional per Compromís, moltes gràcies, i vostè ja ho sap, nosaltres som allò que som molt furga i sempre estem ahí perquè vostè mos conte totes aquelles coses.
Molt bé, i un desig de que això passi pronte i de que, ho vaig dir l'altre dia, de que les distàncies d'avui es convertisquen pronte en abraços i ens puguem abraçar tots i eixir tots junts i bé d'esta època excepcional que ens ha tocat viure.
Moltes gràcies i bon dia, Joan Baldoví.
Moltes gràcies. Adéu.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Limpieza Servil en Vila Real. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de massage, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Vila Real, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila Real.
Desde 1988, Óptica Vila Real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila Real cuidamos tu mirada. Óptica Vila Real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Seguim en el 92.2 i anem a parlar ara Maristela López. Ella és professora de pedagogia del Col·legi de la Consolació d'Ací de Vila-real. Ella ens donarà uns consells, ja que xiquets pues, estan en casa i, clar, és difícil, n'hi ha xiquets de totes les edats i cada un necessita unes coses. Molt bon dia, Maristela.
Hola, Montse, molt bon dia.
Bueno, pues tu com a professora de pedagogia i que entens aquest tema, ens diràs quins consells ens pots donar als xiquets que tenim en casa i que les tenim 24 hores.
Sí, els xiquets en aquests moments han de passar 24 hores en un ambient en el que no estan acostumbrats. I per a tots és difícil, per a nosaltres també. La millor manera és que ells tinguin una rutina. Uh-huh. Està comprovat que som rutinaris i que quan tenim uns horaris, tenim un hàbit de feina, de descans, d'esport, doncs tots funcionem millor i, a més, les hores no se fan tan llargues. Ara són els primers dies i òbviament, estem un poc acostumbrats a la nova situació i també crec que no estem veient com va allargar-se això, que ara és un poc més, un poc festius,
sí,
però
sí.
No fem massa consciència de que possiblement no siguin els 15 dies que ens han dit a priori que se faci més llarg per la qual cosa. Jo penso que és millor des d'un primer moment que tinguem un horari estable, que sí que tinguem un temps de treball escolar, que els professionals dels col·legis estem intentant via telemàtica enviar-los feina. També és molt important que tinguin un rater d'esport. És difícil a casa, i més pues, a la gent que tenim, que vivim en un pis, que no tenim un espai per a poder eixir, però mira si hi ha coses en estos dies en els whatsapps que m'han anat veient,
sí,
com
sí.
La gent inventa maneres de meretjar-se, pujar i baixar escales, una miqueta de musiqueta i fer una miqueta d'esport en família. I són rates que me les han de donar, perquè estem centrant-nos molt en que facin feina escolar, però un ratell d'esbarjo, d'esport, d'escoltar música, jo crec que són absolutament necessaris.
Sí.
Després, una altra cosa, Montse, perquè
saps
què passa? Que al estar a casa caem un poc en la rutina de anem en el pijama, i això també és important, que tinguin un horari per alçar-se, que se canvien, que se visquen en un xandall o en un...
Sí, sí, sí.
Còmoda, però que no estiguen tot el dia en el pijama, si no, també caem un poc en la rutina esa de l'avorriment, de com si no els querem, hem de fer un poc la sensació de que estem així, no de casa, que no podem així, però sí que anem tenint ratets diferents per a anar passant totes les hores que ells estan a casa. És més fàcil quan són més fadrins, en el sentit de que ells a soles també busquen els seus recursos, però també tenen moments, els majors, de tindre aquesta sensació de no poder eixir,
sí, sí.
De no poder, no tenen el cap de setmana. Jo tinc xiquets d'adolescents i tu també, sí. I sabem que per ells està sent una situació molt estranya, el no socialitzar com ho solen fer, doncs aquestes cosetes que ara no tenen les han de suplir dins de casa. I sí. Nosaltres també hem d'ajudar-los en aquest sentit, fer coses en família, inclús en la cuina, cosetes que ells vagin tenint diferents moments al llarg del dia de diferents activitats per a que aixina la monotonia de les 24 hores no siga tan pesa.
Sí.
És difícil per a tots. Dime, perdó.
És difícil perquè ells n'hi ha en edat que poden comprendre la situació que estem passant, però n'hi ha que no comprenen aquesta situació.
No, i jo també crec, inclús els més fadrins, com ja t'he dit, que ara és, no sé, fins a quin punt és també la gravetat de la situació, però, com tu dius, el comprendre el per què estem a casa... Això és una ferramenta que l'hem de donar nosaltres. Ells no tenen que tindre una sensació d'angoixa, de por, de... És veritat que estem tots una miqueta a la guai, no? Perquè tampoc sabem ben bé com va a desenvolupar-se la situació, però donar-los la màxima informació possible a cada edat, al nivell que puga entendre, també farà que ells estiguin d'una manera més relaxada a casa. Perquè si no crearem un ambient d'incertesa que tampoc és bo a ningú.
Maristela, el tornar al col·legi, quan tornem, que no sabem encara quan serà, per a ells serà difícil?
Jo penso que ahir hem d'estar tots atenent a la situació que hem viscut. Jo, per la part que me correspon i per l'escola on treballe i ho faig extensiu a tots els professionals, tots estem sent conscients de que la situació no és una situació normal. És veritat que, malgrat que anem donant activitats per a que el currículum no s'apare, tindrem que prendre mesures extraordinàries per a que el curs continuï endavant. Tot baix les ordres de conselleria, perquè... Clar, en aquests moments no sabem, però la situació del final de curs en aquests moments està un poc en l'aire.
Sí.
Hem de ser flexibles, sí, sí. És a dir, no podem ni demanar-los a casa el que 24 hores de faena escolar als xiquets i quan tornarem tindrem que acomodar-nos a la situació que han viscut, a la feina que han fet i ser tots un poc flexibles, perquè al fi jo sempre penso que els xiquets, com moltes vegades en llocs sents o s'ha reflexionat, ells el sobrecarreguem de faena pensant que són uns supertreballadors i això ho tindrem que anar revisant quan tornem, que espero que no siga, tard per bé de tots, per normalitzar la situació, però també acomodar-nos un poquet a la situació i no demanar coses que a ells els sobrecarregue d'una manera excessiva.
A més, n'hi ha xiquets que tenen una preocupació en això, perquè, clar, és una cosa... per a nosaltres, els majors, ja és difícil, i per a ells és encara més complicat, perquè, clar, n'hi ha que sí que ho compren i n'hi ha que diu sí, però és que no compren, que a lo millor un amiguet no pot vindre a casa, per exemple. Entonces, clar, ahí se forma un poc... a veure què fem en això.
No, això és... a més, en la televisió, en la ràdio, tot el dia és continu el bombardeig d'informació. I és cert que depèn del que senten, de com el senten o de com nosaltres ho parlem, a ells es pot generar un cert estat d'angoixa. Uh-huh. I jo torno a insistir que crec que això és un aspecte que com a pares, perquè som els que estem en contacte amb ells, hem de suavitzar perquè ells vegin que és una cosa puntual, que poden haver moltes altres maneres de no perdre el contacte amb els amics o amb els companys, perquè, clar, un dia en el telèfon podem fer meravelles per a continuar la socialització, però dins d'una mesura, perquè ells han d'entendre que és una situació extraordinària i que com a extraordinària que és, ens hem d'anar acoplant a poc a poc.
Jo parlava en el meu company Javi i diem gràcies a les plays, gràcies a la tecnologia, gràcies a internet, perquè si no això és dur per a ells, però per als pares també molt dur, perquè al final dius què fem? Però un moment que està saturat també.
Sí, perquè clar, la situació per als adults també és complicada, aleshores tu tampoc estàs en plenes condicions d'afrontar el que ells també necessiten sobretot en quant a informació, o també doncs, tens una sensació estranya que vulguis o no, ells també els transmetin. Per això torne a les rutines que parlàvem abans, de quan més tinguem el temps ocupat, més rutinari el tinguem programat, i més activitats diverses al llarg del dia, també farà que no caiguem en les 24 hores de parlar sobre el tema, de la preocupació que ens genera, que sí, que ells ho han de sentir en la mesura de,
sí, sí.
De cada edat, no? De cada edat puguem entendre i escoltar-ho, perquè ells també, encara que pensem que són menuts, els grans per grans i els menuts per menuts, ells també aporten a la situació. Aleshores, la informació i sobretot la normalització de la situació a tots els xiquets i als adults ens beneficiarà dins de casa.
Pues, bueno, ja tenim una miqueta més de llum, ja intentarem pues, a plegar aquests consells que ens dones i bueno, esperem que siga curtet este pas i bueno, i tornarem a parlar, però quan ja ha passat tot això. Moltíssimes gràcies, sí. Maristela.
A tu, Montse, moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts Vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
Fundació Caixa Rural Vila-real decreta el tancament temporal del seu centre social i l'ajornament dels actes que es duen a terme en les seues instal·lacions com a mesura de prevenció pel coronavirus. Disculpen les molèsties.
Limpieza Servil en Vila-real. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maseig, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Vila Real, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila Real.
I ara, en Ràdio Vila-real, com no, tenim a Juan Carlos Galindo. Ell és expert en prevenció dels delits en les organitzacions. Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar contigo y con tus queridos escuchantes ahí en Vila-real.
Juan Carlos Galindo, tú eres una persona que tienes muchos seguidores, dado que, bueno, pues que estás presente en muchísimos medios de comunicación y das tu opinión. Yo quiero ahora que escuches bien la pregunta que voy a hacerte, porque dado que eres experto en la prevención del delito en las organizaciones, con la subida de salarios que se han hecho en la Comunidad Valenciana, ¿esto es un delito moral?
Cuanto menos no es el momento oportuno. Yo creo que aquí no se ha calculado bien. Esto se aprueba el día 17 de marzo, cuando ya se sabía en qué nos estábamos metiendo. Hay que recordar que nuestros políticos y políticas tienen información privilegiada que nosotros no tenemos. Y cuanto menos es una desfachatez, sin lugar a dudas, que nuestros políticos se suban el salario, y más los políticos valencianos. Es algo que no tiene parangón. Yo no recuerdo un evento de estas características en el momento más equivocado. Y yo creo que no han medido bien. Y hombre, a tu pregunta, no es ni siquiera un delito moral. Es una desfachatez absoluta, y esto no está tipificado en el Código Penal. Sí es cierto que éticamente, hablando de la ética, y efectivamente lo podríamos calificar como un pseudo delito moral, me rectifico a mí mismo, ¿no? Creo que está fuera de lugar. Y ojo, esto me tengo que informar con más profundidad, ojo lo que están haciendo nuestros diputados y diputadas con el kilometraje que cobran los que no viven en Valencia capital. Y eso os toca de cerca, porque creo que, si no en Villarreal, en Castellón, tenemos personas que vienen todos los días a Valencia.
De Villarreal y de Castellón hay personas que todos los días van a la Generalitat Valenciana.
Bueno, pues parece ser, querida Susana, que hacen de su capa un sayo y es un agujero negro de dinero continuo. Por lo tanto, vamos a investigarlo. Ya te avanzo. La semana que viene tendré datos, por si quieres que los compartamos con tus oyentes, quedo a tu disposición.
Mire, además de la subida salarial de los diputados, se la han hecho también a todo el personal de las Cortes Valencianas.
Sí, claro, sí. Esto es para todo el mundo. A ver, voy a intentar ser lo más objetivo posible. Mire usted, esto es una subida general, esto es una subida que viene de enero, los presupuestos generales del Estado. Pero la mesa de las Cortes lo aprueba, lo pone en marcha el 17 de marzo. En el pleno del 17 de marzo. Mi indignación.
Cuando no, ya se no, sabía.
Claro, mi indignación no viene porque le suban el salario. Además, creo que es en torno si no me equivoco, 1,90 o un 2%. Te hablo en líneas generales. No le hablo de la subida, sino lo impropio, lo feo
del momento.
Usted sabe que los autónomos estamos en la cuneta. El señor Sánchez y los suyos nos han dejado a los pies de los caballos. y no solo a los autónomos, a muchos empresarios y a muchas pymes y micropymes. Por lo tanto, el momento no era el adecuado, cuando esto ya se veía venir. Tanto les cuesta, aplácenlo. Hay veces que los políticos se rodean de asesores que no sé muy bien para qué están. No ha habido nadie que les haya tenido que decir, por favor, no es el momento, aplazarlo para el próximo pleno.
No, ellos mismos, pueden.
Ellos mismos ya, yo lo doy por imposible ya. Siento decir esto, pero creo que nuestros políticos y políticas están acostumbrados a su silla calentita, a sus más de 3.500 euros netos, sí, que cobran todos los meses, más sus choferes, más sus parkings, más sus visitas, más sus tablets, más sus móviles. Hombre, ya está bien. Los ciudadanos llega un momento que nos cansamos. Y creo que hay momento de decir, basta. ¿Queremos otros políticos? No nos valen los que están. Mire, ni siquiera tienen la decencia.
Mire, en la Generalitat Valenciana esto se aprobó, pero ha salido un comunicado de prensa de esta misma mañana que nos ha llegado desde el grupo parlamentario Vox, donde nos dicen que ellos, en segundo lugar, no está representado en la mesa del Congreso, por lo tanto, ellos no han decidido aumentarse el salario, porque no tienen ni voz ni voto. Es decir, Vox se desmarca de la Generalitat Valenciana, este grupo se desmarca y ellos dicen que ellos no lo han aprobado.
Lo que tiene que hacer no solo desmarcarse, sino cuando empiezan a cobrar ese aumento, donarlo a una ONG. Eso es lo que tienen que hacer. Me da igual que sea Vox, PP o PSOE. Ese 2% que lo donen a ONGs que están ayudando a los indigentes en la calle con este coronavirus. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. No me vale que ahora se desmarquen y dicen, no, es que yo no estaba, pero cobrarlo sí lo vas a cobrar. O han renunciado a ese 2%. Aquí en el comunicado no pone que renuncien al 2%.
Sí, mire, no lo pone, pero nosotros, lo que nos acaba usted de apuntar y decirnos, sí que le vamos a decir si ellos, dado que no están de acuerdo con ese aumento del sueldo, si han considerado el hecho de ponerlo en una caja de resistencia para la gente que está pasándolo realmente mal.
Eso realmente sería lo que todos los diputados y diputadas deberían hacer en este momento. Oiga, no se preocupen, como no lo puedo evitar o no lo puedo parar o he sido tan torpe de no poder pararlo, no hay ningún problema. No se preocupen.
Ha visto que hace un momento usted me decía que los autónomos, el gobierno los ha dejado en la cuneta, pero bueno, han reculado. Es decir,
no han reculado, no está en el boletín oficial del Estado, son todo patrañas, son mentiras todo. No han reculado. Mire usted, lo que no está en el boletín oficial del Estado no se puede hacer.
Sí, pero por lo visto lo van a aprobar en el Consejo Extraordinario de Ministros que se celebrará recientemente.
Perfecto, pues entonces esperaremos a que esté sancionado en el boletín oficial del Estado. Yo ya no me creo nada, querida Susana. No lo está viendo, que aquí cada uno dice una cosa y luego hace otra.
Sí, pero la sensación que tenemos es, lanzamos el Real Decreto y en función de la polémica que se levanta, tomamos unas medidas u otras, ¿no?
Sí, esto es muy del PSOE. Esto ya lo hacía Felipe González en su momento, lo hizo Zapatero, es muy del PSOE. Esto de que se autorregule, yo lanzo algo prácticamente sin pensarlo, sin consensuarlo, y luego ya a golpe de mata. ¿Usted sabe el daño que ha hecho que hayan cambios a los autónomos y empresarios que hayan tomado ya decisiones? Imagínese usted el autónomo que se acaba de dar de baja ahora en la Seguridad Social. Y luego resulta que sale que no hace falta darse de baja.
Sí, mire, esta mañana recibía yo un comentario de la gente que quiere participar, porque lógicamente en estos momentos los medios de comunicación y sobre todo los más cercanos estamos muy saturados de oyentes que quieren saber cosas.
Claro.
Había un oyente que decía, mire, soy autónomo, pero estoy esperando a que pasen más días, porque como al principio me tenía que dar de baja para cobrar, ahora ya no me tengo que dar de baja porque seguiré cobrando. Pero claro, también, por otra parte, es lo que usted dice. Ellos pueden recular, pero casi que no salgan el BOE...
Nada.
Claro, esto también es un dato.
En el boletín oficial del Estado o en el boletín oficial de cada comunidad, en el caso que haya medidas comunitarias adicionales a las nacionales, no podemos hacer nada. Le comento, yo en mi consultora damos asesoría a través de una tercera, de un colaborador, y es lo que nos está recomendando a todo el mundo. Todo el mundo. Que esperemos al martes, o que esperemos al lunes, o que esperemos cuando haya un Consejo de Ministros el martes como fecha del Consejo Ordinario, si hay una extraordinaria hoy.
Por lo visto, hay un extraordinario. Estaba previsto un extraordinario que no sé al final si se va a celebrar o no, porque usted sabe que las cosas son muy cambiantes.
Por eso, a mí me han dicho martes. Yo le puedo avanzar que
que
tenemos que esperar a martes, ¿no?
Es la fecha que a mí me han dicho, pero escúcheme, es que hoy en día dar una noticia con este gobierno es arriesgarse a que ahora, en cuanto colguemos...
Hayan tomado otra decisión.
Claro, uh-huh. Pero bueno, está previsto que el martes tome medidas.
¿Qué le parece la intervención que tuvo el rey de España?
Bueno, a ver, la figura de su majestad el rey, con todo lo que ha salido últimamente, que los que estamos en el mundo de la lucha contra la corrupción y la lucha contra el delito, conocíamos desde hace mucho tiempo. No por ello, inclusive, algunos nos habíamos atrevido a criticar la figura del rey, pero usted ya sabe que es una figura que hasta la fecha había sido totalmente intocable, ¿no? Es feo, muy feo. Primero que uno cobre comisión, todo esto viene por el AVE que se realiza en Arabia Saudita, para ir el AVE de una ciudad saudita hacia la Meca, que lo hace una empresa española. En eso media su majestad el rey y los árabes tienen por costumbre hacer regalos, siempre. En este caso le hicieron un regalo de 100 millones de euros. Voy a volver a repetirlo, 100 millones de euros, que repartió en aquel momento con su hijo, que lo puso de testaferro en una sociedad panameña, en una fundación, y con Corina.
Sí.
A partir de ahí, creo que todo el mundo sabe lo que ha hecho, y sí es cierto que su majestad, el rey Felipe VI, tiene un problema. Tiene un problema de credibilidad y tiene un problema de que tampoco está cogiendo el toro por los cuernos. Está siendo un poquito lo que hizo su padre en momentos complejos. No digo del 23F, porque al final uno no puede vivir de lo que hizo hace 40 años, ¿no? Sí. Sino de lo que suele hacer en los problemas más habituales, que es pasarlos a salto de mata, es decir, pasarlos de puntillas. Y el rey pues tuvo una magnífica oportunidad de desmarcarse totalmente de su padre, inclusive de decir lo que su padre dijo de su yerno, ¿no? Que todo el mundo es igual ante la ley. En este caso sabe usted que el rey emérito sigue siendo inviolable. Entonces, bueno, pues vamos a ver al final cómo queda todo esto, pero el discurso de su majestad el rey fue anodino, más de lo mismo. Ya no nos vale el discurso de vamos todos juntos, vamos unidos, vamos a por todas. Mire usted, ni me quedo el discurso de Sánchez, porque hay que, en estos momentos, lo que la gente quiere es que nuestros políticos prediquen con el ejemplo. Y no están predicando con el ejemplo. No están haciendo nada para ayudarnos. Mire usted, de entrada, esto se tendría que estar cerrado a cal y canto y estar 20 días todo el mundo sin salir de casa, solo yendo a comprar. No vamos a poder parar esta pandemia. Tenemos el ejemplo de China, tenemos el ejemplo de Italia. Ahora, para eso nos tienen que ayudar. No pueden dejarnos en casa tirados. ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? Que tengan narices y hagan lo que ha hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, el presidente de Francia. No se preocupen. Luz, agua, teléfono, hipoteca bancaria. Todo queda aplazado. Aplazado. Fíjese lo que estoy diciendo, Susana. Aplazado. No quiero ni que me lo paguen. Pero que no me lo reclamen. Esto es tan difícil. Coger a las eléctricas, coger a las energéticas, coger a la banca y decir, ahora os necesito 30 días, 40 días de aplazamiento, ni siquiera estoy diciendo que el Estado me lo pague, que debería de hacerlo, por supuesto. ¿Qué nos está pasando en este país?
Cuando todas estas empresas después viven del país, es decir...
Sin lugar a dudas.
Por lo tanto,
nos
piden solidaridad entre nosotros cuando lo que tienen que pedir es tener las coberturas mínimas.
Yo le exijo, Susana, le exijo a nuestros mandatarios lo mismo que me exigen a mí. Lo mismo.
Responsabilidad.
Ellos me piden que me sacrifique, que sufra, que me esfuerce, y ellos... Le pido lo mismo que me están pidiendo a mí. Sacrificio y esfuerzo. Y no lo estoy viendo, ¿eh? Ahora también le digo una cosa, Susana. No vamos a olvidar lo que no están haciendo. No lo vamos a olvidar. No le quepa la menor duda.
Juan Carlos Galindo, yo le emplazo a que podamos volver a hablar y sobre todo a que sacamos un poco a la luz esto que antes me ha dicho que ha sido lo del kilometraje, que es algo que habría también que ponerlo ahora encima de la mesa y que y cuando todo esto pase seamos capaces de pedir responsabilidades.
Así lo haremos. Yo la semana que viene quedo a su disposición cuando usted lo precise.
Juan Carlos Galindo, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Villarreal y ánimo.
Un placer para todos. Gracias.
Bueno, y después de sentir a Galindo que no le falten raons, anem a sentir a la diputada autonòmica Mònica Álvaro, que en este cas és per a dir-nos que, bueno, que les boques del menjador que estaven donades sí que podran fer ús d'ella i d'elles i ens diu que les tindran i com podran fer ús d'elles. Per lo tant, crec que és una informació que deurien els nostres oients d'escoltar després de bueno, del repàs que els ha fet Galindo als polítics fa no res, una estoneta.
Limpieza Servil en Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maset, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
I ara, continuant en Ràdio Villarreal, apropant-los aquesta informació que ens interessa en aquest moment a tots, tenim a Mònica Álvaro, diputada autonòmica. Molt bon dia, Mònica.
Molt bon dia.
Mònica, veurà, nosaltres hem vist que, bueno, i hem sentit, perquè tots aquests dies ens aplega moltíssima informació, que la Comunitat de Madrid, els xiquets que no poden, que no van, lògicament, al col·legi, pues, i tenen les beques de comedor, allí s'ha decidit portar-los menjar de telepizza. I se n'han vingut així a la Comunitat Valenciana i hem vist que des de la Comunitat Valenciana, des de la Generalitat, s'ha decidit donar 60 euros per a comprar en consum. És així, no?
Més o menys. Nosaltres teníem un problema com a administracions públiques, totes les administracions públiques, malgrat l'estat d'alarma, centralitza tot en el govern central, tots els recursos, sí que hi havia que donar solució a tots els xiquets i xiquetes de situacions necessitades, en situació precària, que no podien fer ús de la beca de menjador arran de que se tancaren tots els centres educatius. Aleshores, des de la Comunitat de Madrid, foren pioners en poder donar un sistema, en poder establir un sistema d'ajuda als 11.200 xiquets i xiquetes becats que tenen en eixa comunitat. 11.200, que a mi em semblen pocs, però cal dir que el barem de renda és molt més ajustat a la Comunitat de Madrid que no a la, nostra. Aleshores, va xocar moltíssim, i ha sigut una cosa molt comentada en les xarxes, que la senyora Ayuso decidira que anava a subministrar estos menús a xiquets i xiquetes a través de dos cadenes. Una és Rodilla, una cadena netament madrilenya, bueno, així a València també està, que se dedica a fer sàndwichs, i una altra era Telepizza. Nosaltres, escarabant en xarxes, hem pogut veure els menús i la veritat és que entenc per què Sanitat, el Ministeri de Sanitat no va autoritzar aquesta mesura a bones i primeres. En retocar aquesta mesura de ficar algo d'amanida, algo de fruita, verdura, que no incluïa el menú originalment, i en llevar les begudes ensucrades, finalment la senyora Ayuso ha aconseguit el vistiplau de Sanitat, tot i que encara segueix sent un menú molt, molt, molt deficitari, almenys per lo que hem vist i per lo que les famílies comenten i per lo que Sanitat acusava la senyora Ayuso de no estar fent una correcta nutrició en els xiquets i xiquetes. Nosaltres, en molts més casos, així al País Valencià, en molts més casos, estem parlant de que la Comunitat Valenciana demana un barem més baix per a les rentes, per a les beques de menjador, demana una renda una miqueta més elevada que la de Madrid, i encara així són rendes de famílies que potser no tenen 6.000 euros a l'any per passar la família. Estem parlant de barems així. Doncs nosaltres, així al País Valencià, tenim tenim 58.925 beques de menjador al 100%. Això va per trams, per la qual una família amb uns ingressos molt, molt baixos tindria el 100% de la beca. Una família amb uns ingressos ja més alts, doncs podria tindre un 20 o un 70. Va per barems, o inclús circumstàncies, per exemple, de persones que no tenen la possibilitat d'anar al col·legi, a un col·legi menys de 12 quilòmetres, són desplaçades, van en autobús, i aquestes persones, per una iniciativa que jo vaig fer a les Corts Valencians, també tenen aparellada la beca de menjador. En aquest cas no, en aquest cas solament són per a persones que necessiten, que tenen el 100% de la beca i que la necessiten. El que s'ha fet des de la Conselleria d'Educació és un val en consum. La gent de Vila-real, este sistema ja el coneix, perquè en serveis socials el 2012 ja el començarem a aplicar. Uh-huh. Un val en consum, perquè és una cooperativa valenciana que, a més, ja tenia instal·lat aquest sistema, per valor de 60 euros pels primers 15 dies. Això vol dir, si una beca de menjador ve a costar uns 100, 120 euros, això vol dir que les famílies rebran al llarg del mes 100 euros, 120 euros, que és el que més o menys costa una beca de menjador. És important que les famílies que tinguin el 100% de la beca de menjador no criden al supermercat, no se desplacen tampoc als col·legis, perquè, a menys que es criden, perquè seran des de la pròpia conselleria o des del propi col·legi quan es cridaran a les famílies, i fins i tot s'intentarà que s'arribi, sense que se tinguin que desplaçar les famílies, este val, este xec, a casa de les famílies.
O sigui que, per resumir, les famílies que tinguin una beca de comedor per necessitat, és dir, que realment això sí que ets, i a més parlant clar, si no menjaven un bon menjar al dia no estaven ben alimentats, és aixina?
Aixina era.
Val? Rebran 120 euros, un val de 120 euros mensual.
Mm-hmm.
Que podran anar a Consum, que és una empresa valenciana, una cooperativa valenciana, i podran comprar menjar.
Exactament. Este menjar, en principi, se farà de 60 euros per aquests primers 15 dies. Si el confinament s'allarga, rebran un altre pel mateix valor, per als altres següents 60 euros. I solament aquelles famílies que tenien el 100% de la beca menjador.
Uh-huh. En aquest cas, també, d'alguna manera, i vostè que sap el que són els serveis socials, perquè ho toca molt, molt a sovint, serà una bona ajuda per a aquestes famílies que tenen pocs ingressos?
Efectivament. Així a Castelló, la xifra de famílies beneficiàries d'este xec és de 5.751 famílies.
Famílies?
La veritat. Família, bueno, família, xiquetes. Uh-huh. Potser família n'hi ha dos xiquets o un xiquet, depèn. Però són 5.751 les
beneficiaris
de menjador que hi ha en Castelló, província. Uh-huh. I a més, llevat de zones rurals, que sí que podem tindre més dificultat, una de les raons per les quals també s'agafa la cooperativa valenciana, a banda de que el sistema este ja el tenien establert, uh-huh, perquè este val, este xec, no permeteix, per exemple, la compra de productes d'higiene, pasta de dents o inclús xampú, però no permetria, pues, per exemple, una cervesa, una beguda ensucrada, com pot ser una Coca-Cola.
És dir, que eixa, eixa disponibilitat d'eixe xec per a comprar serà productes de primera necessitat.
De primera necessitat, evidentment. Uh-huh. S'inclou la higiene, perquè també pensem que la higiene per als xiquets i xiquetes que en els menjadors, pues, la veritat és que se té molt present, el llavall de les mans, el cepiller, pues, quan acabeu de dinar, uh-huh, etcètera. No volem que això se perga, se continua tenint molt present, per això entren productes de higiene de primera necessitat i altres també de primera necessitat. Com ja li dic, no entraria de cap de les maneres cap beguda alcohòlica ni tampoc begudes ensucrades, perquè no és la línia d'una alimentació correcta. Nosaltres no contratem en Telepizza, contratem en cooperatives valencianes i ho fem salvaguardant el benestar del menor. S'agrada també Consum i Charter, com són de la cadena Consum, també estan inclosos, perquè hi ha arreu del territori valencià hi ha 442 que abasten la major part del territori. Pot ser en alguna zona rural s'hagin de desplaçar les famílies. És possible que això passi, sobretot en l'interior, Però també és veritat que hi ha menys vetes atorgades que no en les ciutats.
I recordem que no tindran que desplaçar-se ni al centre ni a cap lloc per a rebre i xeval, sinó que els cridaran per telèfon.
Efectivament, els centres escolars ja tenen els llistats, des de sempre tenen els llistats, estan comprovant els requisits, estan comprovant les xifres, estan comprovant que la mesura arriba, és una mesura en la qual s'ha invertit 3,5 milions d'euros per part de la conselleria i ja estaran cridant, a hores d'ara ja estaran cridant a les famílies beneficiàries o bé per fer-los arribar a les seues cases, Esteval, o bé si és impossible perquè les famílies passen només en cas d'extrema necessitat el centre a recollir Esteval.
Molt bé. Mònica Álvaro, diputada autonòmica, moltes gràcies per haver-nos fet aquests aclariments, tranquil·litzar a aquestes persones de que estaran emparades per, en aquest cas, per la Generalitat i que no tenen que anar a Perixeval, sinó que els cridaran perquè el rebrin.
Moltes gràcies a vostès.
Bon dia.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
I ara també, com no, anem a donar-li el que se mereix a aquesta comunitat, el que ixa esperança que després de tot això tornarem a viure, perquè ja ho vivíem i segurament ho tornarem. Tenim al costat del fil telefònic a Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat Valenciana. Molt bon dia, Francesc.
Hola, bon dia.
Feia una estoneta, parlàvem amb els oients, pues bueno, que ara està núvol, que plou, que hi ha mal horatge, però que el sol ixirà, la pandèmia passarà i la Generalitat Valenciana, perdó, i la Comunitat Valenciana tornarà a ser lo que era, no?
Pues jo crec que sí, que no es pot viure sense esperança, crec que estem vivint uns moments molt durs, no s'han conegut en la nostra vida, probablement en moltes generacions, però el que toca és ara en aquest moment afrontar de manera paliativa tot el que estem vivint, fer cas radical a les recomanacions, aturar aquesta pandèmia, però després, evidentment, lluitar per la remuntada també en l'àmbit del turisme, que significa aquesta finestra oberta al món, que significa pues, esta indústria de la felicitat, que molta gent tornarà, òbviament, a viatjar en la propietat curativa que té viatjar, que té conèixer el món, que té relacionar-nos, que té conviure, que té consumir productes que, bueno, que esta comunitat tornarà a oferir en molta força, no? Jo crec que això ens està afectant a nivell global, per tant, hem de tenir també la certesa de que quan escampe, pues tornarem en el que és la nostra cultura, la nostra proposta de paisatge, de platja, de muntanya, en tot el que maneja tanta economia i fa possible que moltes famílies pues, visquen d'aquest sector. No? Per tant, malgrat tot, guardar la flama de l'esperança per a tornar forts, tornar a promocionar-nos, tornar a estar presents, a recuperar la posició, la reputació que tenim i en aquest sentit bueno, encoratjar-nos a continuar lluitant, per supost que sí.
Mire, portem de confinament pràcticament 10 dies, molt poquet, però clar, com que ens ha pegat tan fort el fet de que no se pogueren fer les falles, de que no se poguera fer la Magdalena, de que possiblement les fogueres de Sant Joan encara estan en l'aire, hem entrat un poc en aquella sensació de que hem baixat a l'infern.
Sí, hi ha un lema d'un equip de futbol que diu que en l'infern pues, ens rearmem per a tornar, no? Ens reagrupem. Pues, val la pena veure-ho d'esta manera, no? Treure forces d'on sigui per a pensar, intentar pensar en positiu. La veritat és que hem passat uns dies, no?, una temporada que portem vivint, experimentant, renunciant a coses que semblava, bueno, pues ni en el pitjor dels malsons, no?, que podíem mal imaginar, no?, de forma que en este moment és veritat que estem on estem, però cal situar tota la disciplina, el present, viure'l d'una manera molt conforme se'ns digui i més, i a partir d'ahí recuperar el somni, l'esperança, la feina, el treball per a, bueno, per a continuar sortir, evidentment sortir d'aquest infern i, bueno, i escalar posicions, que és la nostra responsabilitat.
Vostè quan té aquesta sensació, té la sensació de que està tot tancat, de que, i a més vostè que viu molt el que és el turisme, perquè a més viu el veu de prop i l'ha viscut sempre, a Benicàssim sempre ha estat el turisme, que ha sigut una de les coses que ha sostès tota aquella zona. Quan vostè li entra un poc aquesta sensació, aquesta morrinya de tot el que no tenim, què és el primer que pensa perquè se li vaja?
Bueno, jo la confiança, no? La confiança en la opinió científica d'aquells que en molt de criteri diuen que òbviament sortirem d'esta, que cal tindre paciència, que cal tindre una paciència disciplinada, jo vull subratllar esta qüestió, i que després, òbviament, sortirem. I és cert que la gent que estem treballant per l'economia turística, pues la primera prescripció que va ser no viatjar, pues és clavar una estaca al cor al sector, a la indústria turística, a les destinacions turístiques, als territoris com el nostre. No viatjar és... Bueno, pues és tot el contrari que significa el fenomen del turisme. Per tant, hem viscut, no és cap secret, pues uns moments, uns missatges, no?, i unes instruccions que són terribles, el pitjor malson, no? Però torna a dir, això és compatible, òbviament és compatible, i ens hem d'esforçar amb l'esperança, amb el pensament positiu, amb compartir el pensament positiu, amb contagiar esta vegada sí l'esperança uns en els altres. Jo crec que en això ens hem d'aguantar i ens hem de fer forts, i segur que sortirem. Sortirem, com estem escoltant tantes vegades, junts, i això és molt important, la lliçó de vida que ens dona un episodi com este, no? El fer-te més humil, l'entendre que valors que de vegades passen inadvertits, pues, són els més essencials en la vida, i en aquests moments, pues, val la pena fer-nos forts en aquesta esperança.
Mire, i ara ja passem a la part, diguem, més terrenal, el que la Generalitat té plan de xoc econòmic viable per a totes aquestes empreses que viuen del turisme.
Bueno, l'Estat ha pres mesures, un decret excepcional en de mesures en la història de la democràcia, que va anunciar el president del govern l'altre dia. El president de la Generalitat també ha anunciat accions de suport a tota la trama empresarial, especialment les pimes. Jo crec que els bancs també han d'estar a l'alçada de circumstàncies. Hem ajudat tota la societat, ha fet un esforç enorme en els darrers anys de crisi per salvar els bancs. Jo crec que ara els bancs han d'ajudar i han d'estar, com dic, a l'alçada de les circumstàncies, i entre tots, pues, posar tot el que s'ha de situar damunt de la taula. També Europa ha fet unes declaracions darrerament molt contundents per a preservar l'economia, i per tant jo espero que tot això ben hilvanat, ben concertat, d'una forma més coherent possible, pues al final, òbviament, li arribi a l'empresa, li arribi a les famílies, i ens ajuden a suportar este cop duríssim, no?, la línia de flotació econòmica que també estem vivint. És una qüestió sol sanitària, sinó que tots sabem que després hi ha una qüestió econòmica a ressorgir, i tant de bo que totes aquestes mesures, que jo vull pensar que seran totes les que humana, tècnica, governamentalment es poden posar damunt de la taula, pues que siguin lo més eficients possibles.
Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies per haver-nos donat aquestes paraules de suport i de tranquil·litat en el plan econòmic, i estem a l'espera de poder donar més notícies i que vostè me les doni.
Pues moltíssimes gràcies a vostè, molt d'ànim, i junts ho passarem amb tota claretat.
Moltes gràcies i bon dia.
88, Óptica Pelarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Pelarreal cuidamos tu mirada. Óptica Vilarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vilareal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Des de Fundació Caixa Rural Vilareal, els demanem que segueixin les indicacions dels professionals sanitaris, no col·lapsen les urgències i eviten les pràctiques incíviques. Ara més que mai, hem d'estar units i recolzar i protegir a les persones més vulnerables.
Bueno, hem acabat. Ja està. Ja mos ha passat. Ja han fet protagonistes d'avui. S'ha acabat el divendres. Dilluns tindrem més coses que contar-les, que contar-los a tots vostès. Montse Muñoz, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Un bon cap de setmana. Bueno, i no isquem de casa. No se té que eixir de casa, si no això no s'arreglarà.
Txelo Climent, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ara entra el nostre company Javi Mata i nosaltres tornem dilluns per a seguir informar-los de tot este continu de vindre i tornar i anem i venim, de totes aquestes coses que ens estan dient que sí i després ens diuen que no. Fins dilluns, que ens retrobem així tots junts una altra volta.
Bon cap de setmana.